però sembla que ho sàpiga greu d'abandonar els nostres personatges ficticis.
Ficticis no, de carn i ossos.
Jo més aviat diria de pols i cendra, perquè hem parlat dels homes que han viscut abans que nosaltres.
Ei, no et posis tètric. No hem de pensar que la història és la història dels morts, sinó més aviat que és una manera de fer més ampla i comprensible la història dels vius.
Temps passat, notícia d'avui.
Fets, costums, lleis i personatges de la vida d'un poble.
Una història de Catalunya.
Escrita per Maria Aurèlia Campmany.
Música original de Jordi Doncos. Capítol 46 i últim. Epíleg.
Estimats amics, hem arribat al final del viatge. Us havíem promès una història de Catalunya. Una de tantes històries de Catalunya que es poden fer tenint a mà tants documents recopilats per savis historiadors, tantes cròniques de fidels observadors de la realitat, tants comentaris justos i apassionats, objectius o deliberats, dels fets que marquen els moments cabdals de la nostra vida col·lectiva. Tota narració es fa sempre des d'un punt de vista i probablement hi haurà més d'un oient que haurà trobat a mancar moltes i moltes coses.
Jo, sense ser oient, ja n'hi he trobat a mancar unes quantes.
Com, per exemple?
Com, per exemple, si em permeteu que us ho digui.
Digues, digues. No hi ha res que m'agradi més que la crítica positiva.
Doncs bé, jo hi he trobat a mancar més notícia de l'evolució de l'art dintre de la nostra cultura. Ens heu ofert sovint poesies i proses i fins i tot peces teatrals. Però amb prou feines ens heu dit res de l'art.
Dona, hem parlat una mica de l'arquitectura, de com vivien la gent, de com eren les ciutats...
Res. De l'esplendidesa del gran art romànic català, dels grans noms del gòtic, un Ferrer Bassa, un Lluís Borrassà, un Bernat Martorell, i si entrem ja a la plenitud del segle XV, un Lluís Dalmau i un Jaume Huguet...
Ei, d'en Jaume Huguet sí que n'hem parlat. Recorda que vam explicar com li va ser encarregat el retaule d'algun estable i per què s'anomena així?
Bé, però és una cita esporàdica i, evidentment, insuficient.
I més si tenim en compte que quan la cultura i, per tant, l'art es desplaça cap a València, trobem aquell home extraordinari que és Joan de Joanes i que, més endavant, un dels grans exponents del tenebrisme és Josep Ribera.
Però permeteu-me que us digui que a mi em sembla del tot impossible.
Oi, oh, i si arribem a l'època moderna amb el romanticisme i el realisme?
I més endavant, el modernisme.
Voleu fer el favor de calmar el vostre entusiasme? Si volíeu posar tot això que dieu, si a més hi tractàveu d'inhibir les arts menors que tanta influència tenen en la vida quotidiana, no hauríem pogut acabar el capítol que hem acabat tal com ens havíem compromès.
Veieu? Doncs sobre aquesta qüestió jo tinc alguna cosa a dir, una objecció a fer.
Endavant.
Trobo que al final de la història ens hem precipitat. A mi m'hauria agradat comentar els fets de la història moderna amb més pausa i veure amb més detall com s'entronquen els diversos corrents polítics del segle XIX.
Oh, jo encara trobo una cosa molt pitjor. Per què ens heu deixat penjats a la Guerra Civil? La història continua i, a més, és la història que nosaltres hem viscut.
Precisament. El 1939 s'acaba un important període de la nostra història i en comença un de nou. L'historiador Emili Giral, el qual ja hem citat més d'una vegada, explicava un dia que la liquidació dels elements de l'estructura política del Principat el 1939 recordava la del decret de Nova Planta. Es va intentar eliminar tot.
Bé, en primer lloc, es va fer desaparèixer l'Estatut d'Autonomia.
Evidentment. Llegeix, si et plau.
9 de abril 1938. El norte de Castilla, Valladolid. El decreto derogando el Estatuto de Cataluña en el momento en que nuestro ejército victorioso pisa tierra catalana y Lérida, recoveco separatista, es ya una provincia reintegrada a España, pone en primer plano este tema político que ha absorbido la opinión española en el transcurso de muchos años en un forcejeo titánico entre el particularismo y la unidad. En el trágico pacto de San Sebastián, Cataluña, con vocación de atracador, cotizó estos deseos y así consiguió el nefasto estatuto del que se han derivado las fatales consecuencias que estamos sufriendo.
Caram, o sigui que els catalans teníem la culpa de tot,
o quasi tot. Segueix llegint.
El decreto que acaba de dictar el gobierno de la España Nacional disipa, de una vez para siempre, este equívoco. Ya ni Esquerra, ni Lliga, ni derechas, ni izquierdas, ni catalanes templados, ni catalanes radicales. Esto se acabó.
O sigui, que catalans tant d'esquerres com de dretes, el pot.
O sigui, que Catalunya era la gran culpable.
No sols Catalunya, Catalunya i Baskònia. Escolteu un teoritzador del règim, el senyor Antonio Royo Vilanova, catedràtic de dret administratiu i ferotge anticatalanista durant tot el temps de la República. Ell fa aquest resum de la situació. Escoltem-lo.
¿Por qué ha costado tanta sangre organizar a España en estado totalitario? ¿Es que el marxismo tenía aquí más fuerza que en Alemania, Italia y Portugal? No. ¿Es que Franco ha tenido que luchar con un enemigo que no existía en ninguna de estas naciones, el separatismo? Ni en Portugal, ni en Alemania, ni en Italia había partidos regionalistas, ni allí han reconocido la solidaridad catalana, ni la Asamblea de Parlamentarios, ni el Pacto de San Sebastián. Ellos no han padecido una constitución como la española de 1931, que no solo se negó a proclamar la unidad nacional, incompatible con aquella monserga de las nacionalidades ibéricas, sino que ofrece el caso vergonzoso de que ni en uno solo de sus artículos aparece escrita la palabra patria. Ni en Italia, ni en Alemania, ni en Portugal han conocido los estatutos regionales. Sin el Estatuto de Cataluña, muerto y sepultado el 6 de octubre y resucitado por el Frente Popular, el orden público no hubiera sido traspasado a la Generalidad de Cataluña, la Guardia Civil no se hubiera puesto a las órdenes de Companys y el general Godet, triunfante en Barcelona, hubiese llegado a Madrid el día de Santiago. Sin el Estatuto Vasco, hábil maniobra de Indalecio Prieto para solidarizar los católicos de Aguirre con los marxistas de Lecarno, el general Mola, al no tener que detenerse a conquistar Irún y San Sebastián para liberar la frontera de Bidasoa, hubiese llegado a Madrid por Guadarrama y por Somosierra, antes que Godet por Guadalajara.
Però no n'hi havia prou amb la victòria de les armes.
No cal dir que la guerra havia posat al roig viu tot l'esperit de revenja. Mallorca, on triomfava l'alçament nacional, només va conèixer un cantó de la repressió. L'anticatalanisme més furibund acompanyava aquesta victòria. Altretant esdevenia a València. En el Principat va ser més evident perquè la personalitat de la cultura catalana havia adquirit amb la Generalitat un caràcter oficial. Es va destruir tot. Es va prohibir tot el que tingués el més mínim aire de català. Es traduïen els noms dels pobles. Es canviaven els noms dels carrers de pobles i ciutats. S'enderrocaven estàtues. I, sobretot, s'instava a la desaparició d'impresos, cartells, tot allò que fos escrit en català.
Però es veu que la gent no anava prou de pressa a esborrar el rastre de la llengua catalana. I plovien les multes i les amenaces.
Sí, com aquest article aparegut a la Solidaridad Nacional. Insistiendo, las muestras y rótulos anarcoseparatistas. Sabemos que a la llegada de nuestras tropas a Madrid han desaparecido todos los carteles y letreros infamantes para la Nueva España. Toda la propaganda marxista ha sido lanzada al fuego o a la basura. Es lo menos que podemos hacer. Pero resulta que aquí, en Barcelona, a pesar de que llevamos más de 2 meses de antimarxismo y de antiseparatismo, todavía pueden verse letreros en catalán en numerosos comercios y balcones. Sabemos que las autoridades han dado las oportunas órdenes para que desaparezcan. ¿Por qué no han desaparecido? Eso es lo que quisiéramos saber. De todas formas, nos hace sospechar que aún hay enemigos. Enemigos ocultos que, por cualquier procedimiento, intentan mantener la ficción y el recuerdo del anarcomarxismo y del separatismo. ¿Acaso tengamos que hacer un recuento de los que así proceden y ponerles a buen recaudo?
El testimoni de Dionisio Ridruejo pot ser molt aclaridor de quina va ser l'actitud dels vencedors sobre la Catalunya vençuda.
En enero de 1939 se produjo la ocupación de Barcelona y con ella una crisis de decepción en mi ánimo parecida a la de los días de la unificación. Aunque al modo falangista, veía yo el problema catalán como un problema delicado y no me parecía que el atropello de las cosas que los catalanes amaban, comenzando por su idioma, fuera lo más aconsejable para disuadirles de su veleidad secesionista. Trabajaban conmigo en el servicio de propaganda muchos catalanes que, como es lógico, estimulaban aquellas inclinaciones mías. Para entrar en Barcelona, habíamos preparado a cargo de catalanes siempre camiones de propaganda y hasta ediciones literarias de sus obras más respetables en el lenguaje vernáculo. La autoridad se incautó secamente de todo aquel arsenal y prohibió sin más el uso del idioma. Las primeras medidas de ocupación, mezcla de osquedad represiva y beatería empalagosa, me pusieron al borde de la náusea. Regresé a Burgos descorazonado y enfermo.
En aquells dies trobaves en els periòdics, amb una finalitat clarament alliçonadora, aquestes notícies.
Una multa de 10.000 pesetas a la casa comercial titulada La Saldadora por la publicación de anuncios no redactados en idioma nacional. Otra de 1.000 pesetas y destitución del alcalde del Ayuntamiento de Teià por el empleo del dialecto catalán en las comunicaciones oficiales. Otra de 1.000 pesetas y destitución del alcalde de San Agustín de Lluçanès por lo mismo que la anterior. Multa de 2.000 pesetas a la casa M. Casanovas Guillem por haber dirigido una instancia con membrete catalán.
Em sembla que ja és prou clar. Però, com a colofó de tot el que acabem de dir, val la pena de deixar parlar al senyor Galinsoga, famós director de La Vanguardia Espanyola, dirigint-se a un botiguer que, ben segur, encara no havia tingut temps de modificar els cartells anunciadors del seu establiment. Deixem-lo parlar.
Quédense para la recóndita intimidad los coqueteos lingüísticos, la expansión más o menos romántica o más o menos reticente de otras lenguas. Pero en la presencia de un español, ante sus compatriotas y ante el mundo, y usted, señor de la guantería, se presenta ante el mundo y ante sus compatriotas cuando vende sus guantes, tenga usted la dignidad de su propia redención y haga usted el honor debido a su redentor. Porque la consigna es clara y no tiene efugios. Si queremos ser dignos de esa redención y honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debemos hacer 3 cosas. Pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando naturalmente en el idioma nacional ha impuesto su victoria.
Bé, el panorama no podia ser més tètric. I ningú no va reaccionar contra això?
Bé, la reacció de Catalunya, de Mallorca, del País Valencià enfront de la derrota i la repressió serà tot una altra història. En acabar l'estudi Catalunya sota el règim franquista, editat a les Edicions Catalanes de París, l'autor diu:
l'exposició d'aquesta defensa, la defensa dels valors culturals i polítics perseguits en el camp de la llengua i la cultura catalanes, és l'objecte de la segona part d'aquest informe. Aquesta defensa, com el lector podrà comprovar, ha estat un dels fenòmens culturals més interessants i alhora més desconeguts que ha tingut lloc a l'Occident europeu durant aquests darrers anys.